Mapamundi Europa, amb Marc Vidal.
Hola, molt bona nit. En plena situació d'alentiment econòmic, els caps d'estat i de govern de la Unió Europea reuneixen des d'aquesta tarda a Brussel·les per analitzar la situació de l'economia. Les coses no pinten gaire bé. Segur que tema de conversa als passadissos, amb un euro a 1,56 dòlars n'hi ha, però per temes estrella de la cimera, el de les intencions de Nicolas Sarkozy de crear una Unió Mediterrània que molts veuen com una sentència de mort per l'anomenat procés de Barcelona, el que plega la Unió Europea i els països de la riba mediterrània. Sarkozy ho presentarà, la resta hi diran la seva. En parlarem al Mapamundi Edició Europa, que els dijous dediquem a l'actualitat de la Unió Europea, com sabeu. També avui parlarem amb Beneko Landaburu. Ell és director general de Relacions Exteriors de la Comissió Europea. Anteriorment havia ocupat el càrrec de director general de l'ampliació quan la Unió es va ampliar a 10 estats amb membres més. És a Barcelona. Amb ell hem parlat, entre altres qüestions, de l'assignatura pendent de la Unió Europea en aquest camp, el de les relacions exteriors. La capacitat de parlar o no, la necessitat de fer-ho amb una sola veu a l'escena internacional. Croàcia, Sèrbia, Polònia, Alemanya i França seran altres dels arguments destacats d'aquest Mapamundi Edició Europa que comença ara fins al punt de les 9 de la nit a la sintonia de Catalunya Informació. I ja està en marxa, com us dèiem, la cimera de primavera dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. És una cimera, la de primavera, bàsicament econòmica, que arriba en un moment d'alentiment econòmic precisament als Estats Units, amb un rècord, per exemple, del canvi del dòlar avui mateix amb l'euro, un alentiment del qual cada vegada sembla més clar, la Unió Europea tampoc no se'n salvarà. Economia, energia, canvi climàtic, que especialment demà seran els temes que es tractaran, són els grans temes que hi ha sobre la taula en aquestes discussions entre avui i demà. Brussel·les, Andúcia Noguera, bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem parlant, si et sembla, del dossier més econòmic, podríem dir.
Doncs si els 27 es trobaran sobre la taula les anàlisis que han fet els últims mesos els ministres d'Economia i Finances, i on reconeixen que els efectes de la crisi de les hipoteques dels Estats Units encara duren i que la correcció està tardant més del que s'havia previst. Els mandataris insistiran en el fet que els processos de reformes iniciats en el marc de l'estratègia de Lisboa, que és la que es destina a fer una Europa més competitiva i amb més ocupació, han de continuar com a millor eina per fer front a l'alentiment. En aquesta cimera de primavera, que tradicionalment, com deies, es dedica a qüestions econòmiques, també es torna a discutir l'estratègia energètica de la Comissió Europea, un pla que en alguns punts manté dividits els 27. Per exemple, Brussel·les insisteix en el fet que els grans monopolis energètics es divideixin i separin els negocis de generació d'energia de les xarxes de distribució, una cosa que enfronta el Regne Unit i Espanya, que ja ho fan amb Alemanya i França, on hi ha grans gegants empresarials i no tenen aquesta tendència a fer-ho. L'alcalde de l'executiu comunitari, José Manuel Durão Barroso, ha insistit en la importància de resoldre aquestes qüestions per arribar a una estratègia conjunta.
En energia, espero que el Consell Europeu confirmi la determinació per tenir una política energètica. I crec que també és molt important satisfer els objectius pel que fa al canvi climàtic.
I és que la lluita contra el canvi climàtic és l'altre gran eix d'aquesta cimera. El responsable de seguretat de la UE, Javier Solana, presentarà un informe sobre les conseqüències que pot tenir la desertificació, doncs sobre això, sobre la seguretat. Per exemple, grans onades migratòries cap a Europa d'aquí al 2020. Per Solana, el canvi climàtic té conseqüències col·laterals que s'han de resoldre entre tots.
Pues yo creo que todo lo que se puede hacer para que las relaciones entre Europa y los países de la cuenca mediterránea sean mejores, más profundas, cuando nos vamos aproximando a todos los problemas del siglo XXI, se debe hacer. Esperemos que esta iniciativa, que se va a discutir esta noche, contribuya a ese objetivo, que yo creo que es un objetivo compartido por todos.
Els mandataris també analitzaran els objectius de reduir un 20% els gasos d'efecte hivernacle el 2020, però els 27 tampoc estan d'acord amb el repartiment de les càrregues que la Comissió Europea proposa per cada estat membre. En tot cas, aquesta és una cimera de debat on no s'ha de decidir res.
Cimera bàsicament econòmica, com us dèiem, però amb un rerefons, que és la proposta de Nicolas Sarkozy de crear una Unió Mediterrània. Els caps d'estat i de govern sopen aquesta nit i parlarem precisament d'aquesta qüestió. Escoltaran de Nicolas Sarkozy aquesta proposta, una proposta que molts atribueixen a la voluntat del president francès d'esborrar l'anomenat procés de Barcelona, el que aplega a la mateixa taula els països de la Unió Europea amb els de la riba mediterrània, l'anomenat cimera euromediterrània. Tornem, doncs, a Brussel·les. Connexió ara amb l'altre enviat especial. Sifri Gras, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs, com deies, la discussió que hi ha sobre la taula és que diferents països consideren que la proposta d'Unió Mediterrània que explicarà Sarkozy es pot trepitjar amb el procés de Barcelona que ja està en marxa. I en aquest sentit, el president de torn de la Unió Europea, l'eslové Janez Janssen, s'ha mostrat poc partidari de duplicar iniciatives.
La Unió Europea hauria d'incrementar la seva presència a la Mediterrània, però no necessitem institucions paral·leles i hem de tenir tots els estats membres de la Unió Europea a bord.
El govern espanyol té clar que no ens trobem davant una nova proposta, sinó de la continuació del procés de Barcelona. El secretari d'Estat per la Unió Europea, Alberto Navarro, ha dit que no té por que els francesos, amb un canvi de nom, vulguin agafar el lideratge polític del procés de Barcelona, i per això tenen fins i tot una proposta de nom concret.
El procés de Barcelona està vivo, más vivo que nunca, y que lo que se debe hacer ahora es darle un nuevo impulso, una nueva etapa. Se pasaría a llamar proceso de Barcelona... Unión por el Mediterráneo o para el Mediterráneo. Esa es la posición española.
En aquest àmbit també es parla de com articular aquest procés. Una de les propostes seria una copresidència rotatòria entre un país europeu i un altre del sud. Però aquesta proposta té poques possibilitats de tirar endavant, ja que molts països del sud no acaben de veure amb bons ulls que en algun moment els pugui presidir Israel, quan alguns ni tan sols tenen amb ells relacions diplomàtiques.
Doncs de la Unió Mediterrània se'n parlarà aquest vespre. Nicolas Sarkozy, que porta sota el braç la seva idea de crear aquesta Unió Mediterrània, que recordeu, doncs pot fer efectiva quan sigui president de torn de la Unió Europea. Això serà a partir del mes de juliol. Gràcies, doncs, Nando Sanoguera i Sifrit Gras des de Brussel·les. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
I a tot això hem d'afegir que Croàcia, avui hem sabut que es podria convertir en membre de ple dret de la Unió Europea l'any 2010, ha pronosticat el president de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso. Eva Pineda.
Després d'entrevistar-se avui amb el primer ministre croat, Barroso s'ha mostrat confiat d'acabar les negociacions tècniques amb Zagreb abans del final del seu mandat, el novembre del 2009. És la primera vegada que la Unió Europea marca una data per l'entrada del país balcànic i, si es confirma, serà el segon país de l'antiga Iugoslàvia que entra al club unitari després d'Eslovènia. L'anunci es fa públic hores després que el Parlament de Croàcia hagi votat a favor de retirar a la Unió Europea el veto de pescar en una zona d'interès ecològic del mar Adriàtic.
I a Sèrbia, el president Boris Tadić ha confirmat avui que el que es donava ja per fet des de dilluns, la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions legislatives anticipades, que seran l'11 de maig, coincidint amb les municipals de Casablanques.
El govern actual, format per diversos partits reformistes, no ha durat ni un any. Els socis de l'executiu han trencat per les seves diferències sobre la independència de Kosovo. Tots hi estan en contra, però el primer ministre, el nacionalista Vojislav Kostunica, es nega a continuar l'acostament a la Unió Europea perquè la majoria dels 27, i sobretot els més importants, com ara França, el Regne Unit o Alemanya, han reconegut el nou estat. En canvi, Tadić diu que només una posició reforçada de Sèrbia dins la Unió pot fer augmentar la capacitat de Belgrad de defensar la seva integritat territorial. Igual que les presidencials del mes passat, les eleccions legislatives del mes de maig s'interpreten com un nou referèndum entre els serbis prooccidentals i els nacionalistes euroescèptics.
I de l'actualitat purament comunitària de la Unió Europea, el govern de Polònia ha posposat avui la ratificació del Tractat de Lisboa que havia de fer el Parlament davant les amenaces de votar-hi en contra del partit opositor dels germans Kaczynski.
El motiu del rebuig a un text que van negociar quan ells eren en el poder és que exigeixen que la llei per assumir el document estableixin el preàmbul, la primacia de la Constitució polonesa. El primer ministre polonès, Donald Tusk, ha mostrat enfadat i ha afirmat que no permetrà que els bessons Kaczynski superin els límits. Tot i que l'executiu té majoria a la Cambra de Varsovia, els vots de l'oposició són necessaris, ja que es necessita una majoria qualificada de 2/3 per aprovar el projecte.
A Alemanya, el govern es planteja introduir cursos de religió islàmica a les escoles públiques del país. El ministre de l'Interior, el democristià Wolfgang Schäuble, diu que així es pretén contrarrestar els missatges radicals que es difonen en algunes mesquites. A Alemanya hi viuen més de 3 milions de musulmans, la majoria d'origen turc. Berlín, Oriol Serra.
El ministre federal de l'Interior, el cristianodemòcrata Wolfgang Schäuble, ha presentat els resultats de la conferència per la integració al costat dels representants de diverses organitzacions islàmiques d'Alemanya i de tots els nivells administratius del país, és a dir, municipals, regionals i federals. L'ensenyament de la religió islàmica o de l'islam a les escoles públiques alemanyes ha estat defensat pel mateix ministre com un mecanisme per normalitzar aquesta religió a Alemanya, ensenyant-la en alemany i fent-la accessible a tots els nens que ho desitgin, per evitar així que sigui exclusiva de les mesquites i frenar el mal ús que en fan els predicadors radicals d'alguns centres religiosos. Amb tot, no acaba d'estar clar si les escoles s'hi acabarà fent classe de religió en el sentit estricte de la paraula o si bé si faran classes socioculturals sobre l'islam, com ja es ve fent en alguns länder alemanys.
Es gibt eine Debatte.
Hi ha el debat sobre si tots els pares volen l'ensenyament de l'islam com a classe de religió o si molts potser preferirien classes de societat sobre l'islam, que ja s'imparteixen a molts estats federats perquè estan autoritzats a fer-les.
Aquesta ha estat la tercera conferència de l'islam a Alemanya, un país on hi viuen més de 3 milions de musulmans.
I a França, en un moment de caiguda lliure als sondejos i amb un revés a la primera volta de les municipals, segurament no es manté més la popularitat de Nicolas Sarkozy ara mateix, és a internet. Després del triomf del vídeo amb l'insult que li va dedicar un visitant del Saló de l'Agricultura, la malaurada frase podria convertir-se ara en un èxit musical. La vida privada del president i els seus excessos verbals són material de primera per tota mena de crítiques i paròdies a la xarxa. Escolteu aquest informe que ens passa des de París, Maria Rovira.
Si t'égorges des moutons dans ta baignoire, casse-toi, pauvre con. Si tes sans-papiers et noir, casse-toi, pauvre.
Lluny de quedar en l'oblit, com voldria el president francès, la seva famosa frase «Casse-toi, pauvre con», «Fot el camp, pobre imbècil», que Sarkozy va dirigir a un ciutadà que no li volia donar la mà, es perpetua per internet. Ha entrat també en el món del màrqueting com a eslògan de samarretes i ara amenaça de convertir-se en èxit musical. El grup Tom Sally l'ha convertit en tornada d'aquest rap que avui s'ha penjat a internet per fer-ne una sàtira del president. La cançó critica moltes de les decisions polítiques de Sarkozy, sobretot en qüestions d'immigració, altres com el melodrama viscut al seu feu electoral de Neuilly o l'amistat amb Gaddafi. És, de fet, només un dels múltiples exemples de vídeos, paròdies i crítiques que circulen per internet d'un president que, conscient o inconscientment, ha donat material pels addictes als formats de la informació lleugera que circulen per la xarxa. L'exposició d'una vida privada plena dels ingredients d'un serial, juntament amb la seva impulsivitat verbal, en fan una mina pels internautes. Pàgines web amb el nom de la frase, cançons de crítica i paròdies a l'hora de les cançons de la primera dama, Carla Bruni, amb la lletra canviada, com aquesta, on la imitadora de Carla tilla a Nicolas de petit diable.
Ce qu'on sonne, les trois voyelles, c'est le prénom de Nicolas. Je n'espère pas qu'il soit à moi, car c'est un goût des médias.
Els analistes atribueixen bona part de la baixada de popularitat de Sarkozy a una saturació dels francesos de l'exposició mediàtica d'un president que ha traslladat el seu esperit de ruptura també a la seva vida privada. El seu divorci, el casament després amb l'exmodel Carla Bruni, el suposat missatge a la seva exdona abans de casar-se, un fulletó per capítols que li podria acabar passant una seriosa factura a la segona volta de les municipals de diumenge, després del toc d'alerta del dia 9. De fet, per frenar aquesta tendència, ja fa setmanes que els assessors del president han canviat d'estratègia i ara imposen la discreció, les visites socials i el contacte directe amb la gent del carrer.
Bah oui, je vous aurai, bien sûr.
Doncs arribem al punt de 9:15.
Les notícies en un minut.
Notícies que ens porta Núria Casanova. Bona nit.
Bona nit. Doncs Eduardo Zaplana anuncia que deixarà de ser portaveu del PP al Congrés i que ho fa per contribuir a la renovació del partit. També avui l'alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciat que no deixa el càrrec i que continuarà en política. Encara en clau política, destaquem que el president de la Generalitat ha assegurat que les eleccions al Parlament es faran quan toquen, d'aquí a 3 anys. José Montilla ha refermat l'estabilitat del govern i ha dit que la sortida de Puigcercós no ha alterat les previsions. I avui hem sabut que l'Audiència Nacional ha ordenat repetir el judici contra els 2 nois que van cremar una foto del rei a Girona. Considera que el jutge va vulnerar els drets dels processats per no deixar-los declarar en català i no facilitar-los un traductor. I el temps. Es mantindrà la presència de núvols baixos cap a la costa de manera localitzada, mentre la resta es mantindrà el cel serè amb pocs canvis. Aquesta nit, les temperatures tornaran a ser contrastades amb ambient més fred i humit cap al litoral.
I ara la informació del trànsit que ens porta des de l'equip viari, Anna Gravalosa. Bona nit.
Hola, molt bona nit. Bé, doncs a aquesta hora destaquem la C31 amb retenció compacta des de l'Hospitalet fins a la plaça Cerdà de Barcelona. A les rondes també hi ha cues a la litoral des de Mercabarna a Bonpastor per un vehicle avariat en sentit Besòs i a la dalt entre Cornellà fins a Sant Gervasi per una incidència que ja també han retirat en direcció Trinitat. A més, afegirem que el Gran Via va molt plena a l'extrem sud d'entrada i a l'extrem nord de sortida de Barcelona. De moment això és tot. Bona nit.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
6 mesos! Filla, t'ha costat 6 mesos trobar pis.
Doncs amb el que m'estic estalviant, ha valgut la pena. Aquesta casa està ben orientada i ben distribuïda. I així estic gastant menys en calefacció i aire condicionat. I com que més té energia solar, escalfar l'aigua em surt més barat.
D'acord, d'acord. Si té energia solar...
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia. I ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. FECSA Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Mapamundi Europa. L'entrevista.
Va ser l'home que va dirigir des de la Comissió Europea l'ampliació amb 12 països més. Basc, nascut a París, Eneko Landaburu, ocupa ara el càrrec de director general de Relacions Exteriors a l'executiu comunitari. Avui i demà és a Barcelona. Aquesta tarda ha estat la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Demà participarà en un esmorzar organitzat per la Fundació Sidop. Aquesta tarda ha conversat amb Catalunya Informació amb nosaltres sobre diferents qüestions europees. La primera pregunta que li hem plantejat és si el canvi de director general d'ampliació a director general de Relacions Exteriors a la Comissió Europea li ha suposat més feina o no.
Uy, mucho más. Mucho más, porque me ocupo de un espacio territorial mucho más amplio. Vuelvo de una semana de gira en Asia y con problemas tan diferentes como la realidad japonesa, la de Tailandia o la de Camboya, por tomar un ejemplo. Pero llevamos pues las relaciones con el mundo entero, excepto los países de ampliación y África. Quiere decir que es América Latina, América del Norte, todo el Mediterráneo y la política de vecindad, las relaciones con Rusia, con Asia, con China, con India, con, en fin, es decir, que los problemas son muy diversos, muy diferentes. Claro que la intensidad de relación no es la misma que con los países candidatos, cuando me ocupaba de la ampliación y llevaba las negociaciones con los países candidatos, pero hay mucho que hacer y mucho problema que afrontar.
Li plantegem també quines són les grans prioritats en política exterior que ara mateix té fixades la Comissió Europea.
Bueno, en términos un poco institucionales es el de preparar la puesta en marcha de las disposiciones del Tratado de Lisboa, que van a permitir a la Unión Europea de tener con un vicepresidente alto representante una figura y una capacidad de actuación mayor, de visibilidad más grande y de coherencia mayor en los planteamientos internacionales, en la defensa de nuestros intereses y también en la marcha para que nuestros valores, que son los valores europeos de economía social de mercado, de multilateralismo, de democracia, de derechos humanos, pues tengamos más capacidad de influenciar en estos temas en el día de mañana en Europa. Esto es el tema institucional. Luego hay temas que son de temáticos, donde hemos fijado unas cuantas prioridades de actuación. Toda esta negociación sobre el cambio climático y la reducción de la contaminación, pero asociando, claro está, porque es indispensable, los otros grandes países, que también son fuente de contaminación y también son parte de la solución. Otro tema es el tema de la seguridad energética. Europa es muy dependiente de fuentes energéticas. Hay una competición cada vez mayor para abastecerse en fuentes energéticas, porque hay los países emergentes como India o China, pues tienen sus necesidades cada vez más grandes de energía y estamos en una situación complicada. Otro tema también de prioridad es sin duda el tema de la inmigración. La inmigración, que es un tema muy sensible para gran parte de nuestros países y que ahora hay que afrontar desde una perspectiva europea y no solo desde una perspectiva bilateral de los Estados miembros. Esto a grandes rasgos son los temas que debemos desarrollar con más ímpetu y con más eficacia que lo hicimos hasta ahora.
I li hem plantejat també el director general de Relacions Exteriors, Eneko Landaburu, de la Comissió Europea, si la Unió Europea, sembla difícil que mai pugui parlar amb una sola veu en política exterior, però si ell realment ho veu factible. Però l'últim exemple l'hem tingut en el reconeixement de Kosovo, on cadascú hi ha dit la seva.
Bueno, no es un problema, es decir, es la... lo que hay que ver es que en política exterior compartimos los 27 países fundamentalmente las mismas visiones, los mismos valores, los mismos principios y los mismos análisis. En la ONU, cuando los países de la Unión Europea votan, en el 95% de las votaciones que pueda haber oposiciones, estamos todos unidos y juntos. Pero bueno, de vez en cuando llegan los temas de la guerra. Los temas de la guerra y los temas muy complicados, y tanto en Irak como ahora en Kosovo, pues se ven diferencias. ¿Cómo se resuelve esto? Pues con tiempo, con trabajo, con acercamiento, con una capacidad de consolidar más los instrumentos europeos, para que esos instrumentos europeos se ofrezcan a los Estados miembros como elemento de definición de una doctrina y de definición de una estrategia. Y bueno, pues pasará tiempo. Los Estados miembros hoy no quieren, de ninguna manera, que el método comunitario se aplique a la política exterior dura.
esto de la guerra o de la paz, estas cosas del reconocimiento o no de un Estado independiente, no lo quiere. Se puede, bueno, es así, decir que y se puede comprender perfectamente, ¿eh? Porque es la decisión de mandar o no sus propios hijos a la guerra y demás. Es decir, es la situación en la que estamos. No hay en este momento consenso para que estos países acepten de adoptar el método comunitario con una votación cualificada, con una comisión que hace la propuesta, que tiene el monopolio. Pero poco a poco, y estoy convencido que tendremos que ir hacia eso. Porque no es un problema de voluntad, de que Europa sea fuerte, bonita, tal y cual. Es un problema de necesidad. Si queremos sobrevivir el día de mañana en el mundo, debemos estar unidos. Y no hay otra regla. Dentro de 20 años, Europa representará el 6% de la población mundial. Si queremos ser algo, si queremos que nuestros valores se desarrollen, si queremos defender nuestros intereses, o estamos unidos o no contamos. Así que es la Europa de la necesidad que espero se imponga en los próximos años, pero claro, hay que ir despacio, tranquilos y con mucha paciencia, pero con una idea muy clara de dónde queremos llegar.
Finalment, li demana també la valoració que ell, com a negociador, fa de la incorporació de 12 estats membres 4 anys després a la Unió Europea. Vostè, li han dit a Nicola Andabró, si en té realment una opinió positiva, però també reconeixent que hi ha hagut crítiques.
No, si quiere críticas, pregunte a los críticos, No soy crítico. ¿Por qué? Porque está claro que no soy el que puede juzgar mejor lo que pasó, porque llevé la responsabilidad de las negociaciones, Fui jefe de las negociaciones con esos 12 países y debo decir con honestidad intelectual, que muchos de los temores que teníamos en la negociación en los años a principios de los 2000, pues no ocurrieron, y que el proceso se ha hecho sin traumas fundamentales, con dificultades, pero también hubo dificultades cuando España entró en la Unión Europea, en la Comunidad Europea de ese tiempo, y todos esos países han sido capaces de forma general de cumplir con lo que firmaron. Es decir, de poner en marcha el acervo comunitario, de participar en las políticas comunitarias y no hay nada fundamental que hacen que sea que impida a la Unión Europea de funcionar y de avanzar. Creo que diciendo esto, estoy diciendo un hecho, estoy presentando un hecho, no es una valoración cualitativa mía. Claro que estoy más contento cuando el gobierno polaco es pre-europeo que cuando era anti-europeo y conservador, porque se enfrentaba a valores fundamentales, pero eso es la vida de la democracia también. Así que el auge económico de estos países, que en gran parte tiran el crecimiento económico europeo, es una demostración que la integración se hace y se va haciendo, y el apoyo popular en global, con matices, claro, a esta ampliación, pues está ahí. Y por eso creo que podemos decir tranquilamente que hasta ahora la ampliación de los 10 pues ha sido y es exitosa.
Doncs és la conversa que hem mantingut aquesta tarda amb Eneco Landaburu. Ell és ara director general de Relacions Exteriors de la Comissió Europea. Ara mateix, 4 minuts i les 9, altres notícies en format breu, notícies que han passat fora de la Unió Europea. Avui acaba la descafeinada campanya per les eleccions legislatives de demà a l'Iran.
El règim ha depurat les llistes reformistes i ha vetat al voltant del 40% dels aspirants a ocupar un escó. A la pràctica, els comicis seran una disputa només entre candidats conservadors. Malgrat això, el règim tem que una baixa participació deslegitimi els resultats. Uns 43 milions d'iranians estan cridats a les urnes.
Apareix mort l'arcabisbe catòlic de la ciutat iraquiana de Mossul. Segrestat fa dues setmanes.
El seu cadàver l'han trobat en una carretera prop d'on el van capturar. Les causes de la mort no estan clares, però el que sí que se sap és que el cos de l'arcabisbe no tenia cap impacte de bala. El papa Benet XVI s'ha mostrat profundament afligit per la notícia. Mentrestant, a Bagdad, un nou atemptat suïcida ha matat almenys 18 persones.
El govern cubà de Raúl Castro autoritza que la gent pugui comprar ordinadors.
Els cubans ja poden comprar lliurement ordinadors, reproductors de DVD o vídeo, microones o olles de pressió elèctriques. El govern explica el canvi perquè, segons argumenta, hi ha hagut millores en el subministrament elèctric, tot i que no són suficients per alguns aparells com l'aire condicionat, que no es podran comprar fins l'any 2009. L'any passat, el govern, aleshores provisional de Raúl Castro, ja va flexibilitzar les mesures duaneres que van permetre l'entrada, entre altres, de peces de recanvi de cotxes.
Israel i Hamas trenquen 5 dies de treva tàcita.
Milicians palestins van llançar ahir a la nit almenys una vintena de coets en resposta a l'ofensiva de Cisjordània, en què van morir 5 activistes. L'exèrcit israelià ha contraatacat avui amb una incursió aèria sobre la Franja de Gaza. No hi ha notícies sobre possibles víctimes, però aquest incipient alto el foc que va començar divendres s'havia assolit gràcies a la mediació d'Egipte.
Dos minuts i les 9, la recta final del Mapamundi Edició Europa.
La contraportada.
El Parlament Europeu ha bufat aquesta setmana espelmes. Són 50 anys, mig segle de vida d'aquesta institució comunitària que va començar amb 142 diputats designats aleshores pels estats i avui és una cambra amb 780 diputats elegits per sufragi universal. La seva evolució d'aquests 50 anys, com veieu, per tant, és realment espectacular. Ha passat de tenir un paper només consultiu a tenir ara un paper sobretot codecisori, però també decisori en alguns camps. L'aprovació del president i dels membres de la Comissió Europea en són un bon exemple, i no és poca cosa. En una Unió Europea que molts veuen cada vegada més en mans dels estats, és important de veure que encara hi ha marge per l'actuació dels representants directes dels ciutadans, aquells que votem finalment nosaltres a les urnes. Tot i que encara hi ha molta feina a fer en aquest camp, i és que la participació, recordeu, a les eleccions europees no passa habitualment del 45%, si és que hi arriba en alguns estats europeus. Hi ha encara una distància gran a vèncer per veure més a prop la política europea i més en concret per veure la feina del Parlament Europeu, que després de 50 anys, lluny d'anar-se envellint, sembla que té cada vegada més vitalitat, com la vida mateixa. Així acaba el Mapamundi Edició Europa, que els dijous dediquem a l'actualitat europea. Demà més Mapamundi a la sintonia de Catalunya Informació.